I mireu, mentre ells al Congrés decideixen aquesta qüestió de l'estat d'alarma, posem-hi una mica de ciència, perquè ens atén en Joaquim Egea. En Joaquim Egea és cap de pneumologia de l'Hospital del Mar de Barcelona i catedràtic de Medicina de la Universitat Pompeu Fabra. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Doctor, estem aquí sentint com diuen que sense estat d'alarma no hauríem salvat vides. Aquest matí recordàvem la feinada que esteu fent, els pneumòlegs especialment, que sí que han salvat moltíssimes vides si no fos per la feina doncs de tots els centres de salut que us hi esteu deixant la salut. I a més amb els pneumòlegs que hi hem parlat poquíssim. Per tant, disculpes d'arrencada.
Molt bé, disculpes acceptades, per suposat, són dies difícils.
Són dies molt difícils, sí, i com que tot el dia parlem d'epidèmia, però tant el MERS com la grip A, com la Covid-19, avui ho repassava, no? Al final els pneumòlegs sempre heu tingut un paper fonamental, perquè totes aquestes epidèmies afecten el nostre sistema respiratori, no?
Sí, afecten tant els alveols com la part del pulmó que hi ha pel mig, els vasos pulmonars també. És una malaltia realment amb un focus al pulmó molt important i per vies diferents, molt complexa.
I a més deixa seqüeles la Covid-19 sobre els pulmons, no?
Sí, el que estem veient molt és que la gent que es cura de la malaltia aguda, realment la malaltia aguda té un component infecciós important, però té altres components com trombos, té components de molt ofec i d'insuficiència respiratòria que aconseguim en la majoria immensa de casos. Sigui amb ventilació no invasiva o sigui ja amb ventilació més invasiva a les zones de crítics, on hi ha intensivistes, hi ha pneumòlegs, etc. Doncs curada aquesta part aguda, estem veient que molts pacients queden amb ofec, amb un cert grau d'ofec, quan fan esforços, bàsicament. És a dir, en repòs no és una cosa molt evident, però el que fas un petit esforç, tens ofec, el que diem Disney a nosaltres. Sí. I això, doncs, tindrem que seguir-ho, Tampoc hi ha que ser pessimista absolutament, perquè altres malalties víriques tenen aquest tipus d'alteracions i al cap de 6 mesos, un any, gran part d'elles desapareixen. És a dir, que no ho sabem, és una malaltia nova, però s'ha de seguir, claríssim.
Doctor Gea, m'expliqui'm una cosa. M'agradaria saber el seu criteri. L'Organització Mundial de la Salut, després de saber que a França s'ha detectat un cas el 2019 i que, per tant, aquesta malaltia ens hauria arribat a Europa abans del que ens pensem, diu que tots els països comprovem si casos de pneumologia anteriors respondrien a la Covid-19.
És possible, perquè nosaltres és cert que en moltíssims casos de quadres gripals o pseudogripals o quadres inclús una mica més greus, doncs no teníem els mètodes diagnòstics i en ocasions no, inclús en els greus ingressats i tal, que fas moltes proves diagnòstiques, poden sortir negatives. Podia haver quedat com casos de grip o d'inclús infeccions per altres virus, sense tenir un diagnòstic clar al final, però clínicament catalogades així i que ho fossin. Clar, en els casos més greus difícilment tindrem accés a mostres biològiques que ens ho permetin, perquè tampoc s'han guardat específicament, podia haver passat com una grip. Però és possible, certament.
El suport de les vostres unitats de pneumologia han ajudat a descongestionar les UCIs, i això és una qüestió que segurament no s'ha posat prou en valor, no?
Sí, jo et diria que els pneumòlegs han actuat transversalment. Hi ha dos models, Hi ha els models en què s'han mantingut dintre dels recursos dels serveis de pneumologia amb les unitats de semicrítics, i hi ha, com hem fet a l'Hospital del Mar, una mica en funció del pacient. Teníem pneumòlegs en aquestes unitats intermitges o repartides per l'hospital fent la ventilació no invasiva, quan calia, o atenent els pacients més greus, i després teníem un grup de pneumòlegs amb els intensivistes a la unitat de crítics, perquè realment és una especialitat que va una mica a cavall entre el que són les especialitats més tradicionals mèdiques i els intensius. Sí.
El fet de donar suport a la respiració dels pacients deu haver estat especialment perillós pels vostres professionals, no?
Sí, el que passa és que els resultats, i això ho tenim escrit perquè crec que és important, hi ha hagut debat, i en alguns països, per la forma en què estan organitzats, o els pacients van a UCI o són, controlats i portats per metges més generalistes. Sí. Però realment la mortalitat i el número de pacients que han tingut que anar a la UCI amb aquest tipus de dispositius de ventilació no invasiva s'ha reduït moltíssim. Nosaltres tenim una xifra de mortalitat del 3% en pacients que si no haguessin anat a UCI o haguessin quedat... És a dir, que el risc valia la pena. Mira, hem caigut 3, jo vaig passar la malaltia al començament de tot, afortunadament lleu. El meu segon, en el mando, anem a dir,
sí.
La coordinació, va caure 4 dies després i després va caure una altra persona, però bueno, forma part.
Joaquim Gea és cap de pneumologia a l'Hospital del Mar. Esteu ara més tranquils? Teniu menys casos? Quants casos de Covid teniu en aquests moments a l'Hospital del Mar?
Mira, ens queden, els casos residuals, que són gent que ha passat la infecció però que encara estan en situacions de recuperació de com van estar a la UCI i tenen aquestes seqüeles que diem, que esperem que poquet a poquet els puguem donar d'alta. Arriben molt pocs a urgències, que és, també tenim un pneumòleg en urgències per si de cas fes falta doncs, atendre ràpidament algun pacient que arribés. Però, clar, fa bastant pànic quan veus les agrupacions de gent, sobretot d'adolescents, a vegades, i sense mascaretes i tal, fa molta por. I de fet, l'Oriol Mitjà comentava en algun medi que pot haver un rebrot, i aquest rebrot podria ser de més magnitud o de menys, no ho sabem, això. Però fa una mica de por, realment, veient la gent, que és comprensible, perquè estaven tancats a casa tants dies, que clar, però fa por.
Crec que era algun professional del vostre hospital, de l'Hospital del Mar de Barcelona, que sortia del torn de nit i deia, el dia que havien obert les portes, deia, no havia vist mai tanta gent aquí davant.
Sí, és que clar... Clar, o sigui, és el passeig marítim, que és molt sucós per quan has estat tancant tant de temps, però jo crec que aquí hi ha hagut una mica poder de, no sé, de percepció de que no era tan greu, però aquí la cosa es paga en morts, és a dir que, bueno, fa por, sí, realment.
Teniu por d'un rebrot?
Sí, certament, més que por, a veure, jo he dit com una paraula així, no, però prevenció de què pot passar i això, clar, estem tornant una mica a la normalitat en alguns aspectes, però tindríem que tirar enrere si aquest rebrot es dona, i depèn de la magnitud també, saps? Uh-huh. Perquè hi ha alguns elements que fan pensar, el problema és que dades reals en tenim molt poques i les tenim ara, 2 mesos després d'haver començat la pandèmia al nostre país. Uh-huh. No sabem quanta gent ho ha passat. Si ho hagués passat un percentatge alt, això actua com a barrera. I després, de moment sembla que la població viral viable que corre entre nosaltres és bastant petita per una sèrie de factors, però clar, vindran les vacances, o sigui, aquí hi ha molts factors que ens fan una mica impredible què pot passar realment. També sembla que la temperatura ens està ajudant. Que no torni a fer fred.
Doctor, una de les coses és que esteu tots investigant, a l'Hospital del Mar també, i per tant tothom està conjurat en trobar una solució. Quins tractaments són ara mateix els més efectius que esteu comprovant a l'Hospital del Mar per tractar els pacients de Covid?
Mira, associació d'antivirals i sobretot el que sembla que està fent més mal al pacient és la resposta inflamatòria, que no sabem per què unes persones les desenvolupen. Inicialment molts dels pacients tenen una malaltia que sembla molt lleu. Sí. De cop i volta, quan fa això una setmana aproximadament o una miqueta més, uns quants van malament, es posen pitjor, anem a dir, i no sabem per què, i un factor és la gran inflamació que desencadena el seu sistema immunitari, que altres persones no la fan. Doncs els fàrmacs que paren aquesta inflamació, siguin el que diem nosaltres anticitoquines o més genèrics de tota la vida, com els corticoides, això ens està ajudant, com a mínim, a controlar aquests que no van tot el bé que tindrien que anar. I després han hagut casos que, independentment dels assajos clínics, suggerien que en el seu moment pues, l'antipalúdic aquell, la citromicina, doncs podien haver ajudat en alguns casos. Uh-huh. Hi ha molta recerca. Ara mateix en el servei de Neumo tinc 15 projectes que van des de la genètica a la clínica, en marxa, passats per tota la gent i en col·laboració amb altres grups. És a dir, hi ha molta recerca, segur. Això, hem de parar-ho, això. I com a mínim conèixer-ho millor per si hi ha un rebrot, clar.
I precisament hi ha una qüestió que és evident que és per l'aglomeració de persones, pel trànsit a Barcelona, Madrid, a la gran conurbació de Barcelona, a la gran conurbació de Madrid. Vull dir que tenim aquí 2 focus molt importants en relació a la resta del territori. És possible que factors ambientals, la contaminació, etc., hi tinguin alguna cosa a veure en el contagi o no?
Bueno, aquí hi ha algunes evidències de que pot ser que sí. Jo crec que és més perquè parles amb zones del país que no tenen la concentració urbana que tenim nosaltres i la gent de la conurbació de Madrid, que realment han tingut molt poc i, en canvi, tenen contaminació en alguns llocs de Galícia, en alguns llocs d'Astúries, Jo crec que pot jugar un paper, els epidemiòlegs en això han fet alguna suggerència al respecte i alguna evidència, però sobretot és el fet de que són dues zones en les quals en certs moments ha arribat molta gent, ha hagut molt intercanvi, i nosaltres hem marxat i hem tornat, i tenim molta gent aglomerada. Barcelona és una ciutat que té zones amb una densitat de població molt alta, alta, que a vegades han comparat amb algun país més clàssic, en tenim grans poblacions molt juntes.
Ara acaben de fer públiques les dades d'ahir, 244 morts a Espanya, 685 contagis nous. Aquesta corba és la que us esperàveu?
A veure, jo et diria que la previsió nostra, quan va haver el desconfinament parcial, era que pujaria, o sigui, tindríem un rebrot. Ens ha sorprès lo ràpid que ha hagut la baixada i el petit aquest augment recent sobre dos dies abans o tres dies abans, podria ser que fos un rebrot molt petitet. O sigui, fins ara, més aviat, la sorpresa ha estat positiva en el sentit de que no està havent-hi el rebrot que podíem haver esperat pel desconfinament parcial. Ara veurem amb el desconfinament que hem fet ara i els permisos d'esport i de sortir a diferents poblacions, que a vegades es barregen perquè veus gent gran i joves en franges horàries que no d'això. Aquí és on tenim prevenció, saps? I mantenim dispositius una miqueta jugant les dues cartes, per si de cas.
I, doctor Gea, el fet que Barcelona i àrea metropolitana vagin més a poc, és a dir, que dilluns que ve no entrin en fase 1 i que s'esperin una setmana més, que semblaria que seria l'opció del Ministeri de Salut, considera que és prudent?
Jo crec que és prudent. El problema que tenim aquí és que el tempo que hi ha entre que tu fas una mesura, sigui la que sigui, i tu veus les conseqüències d'aquesta mesura, sobretot en el cas de greus, pot arribar a ser de 15 dies. Llavors, a vegades, la valoració de que tu fas alguna cosa amb un retard d'una setmana i després valorar-ho, és una mica curt. És a dir, seria molt raonable anar fent els passos des del punt de vista sanitari. I entenc que l'economia juga i que la patacada pot ser important. Però seria més lògic fer-ho quan tens el tempo que et diu el resultat de lo que has fet.
Doctor Joaquim Gea, sabem que van molt enfeinats aquests dies. L'estàvem perseguint ara per telèfon i devia estar atenent i reunit. Per tant, li volem agrair aquesta estoneta que ha passat amb nosaltres. Que tingui un molt bon dia.
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.